Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenas. Els metges de les unitats de cures intensives del país alerten que estan a punt del col·lapse per l'augment constant d'ingressos que podria créixer encara més les properes dues o tres setmanes. Els professionals avisen que el personal sanitari acumula molt cansament i que la situació és més greu que la segona onada de la tardor. El doctor Joan Ramon Masclans, cap del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital del Mar de Barcelona, ens ha explicat que els seus llits de la UCI estan gairebé plens.
Nosaltres ja fa bastants dies que hem multiplicat per 2,5 la capacitat de crítics. Estem pràcticament plens, vaja, i més del, al voltant del 75% dels malalts que tenim en els llits de crítics són ja per Covid. Per tant, estem malament i amb perspectives de seguir empitjorant segons les dades en les properes dues setmanes, segurament.
També hem parlat amb la cap de Medicina Intensiva de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, la doctora Pilar Ricard, que recorda que el personal de crítics està cada vegada més cansat.
Finals de febrer, començaments de març de l'any passat, vam començar a viure tot aquest drama. El personal ha anat resignant-se onada a onada, però jo crec que està en un moment molt, molt complicat física i mentalment, molt. I això és molt preocupant. Evidentment que la gent doncs, donarà el 100% de les seves possibilitats, però és que aquest 100% ja comença a ser molt difícil de poder estar-hi en aquest 100%, que en aquests moments estan molt, molt esgotats.
Els hospitals ja han activat els plans de contingència per ampliar espais per poder acollir malalts crítics. I a tot això, la variant britànica no només es transmet amb més facilitat, sinó que també tindria un 30% més de mortalitat segons els últims informes científics fets al Regne Unit. L'Organització Mundial de la Salut prou qüestiona de moment i ho atribueix a la saturació dels hospitals. En la mateixa línia s'ha manifestat l'investigador de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, que assegura que encara és massa aviat per saber si la variant britànica és més letal. En declaracions al Catalunya Nit, diu que de moment als hospitals del Regne Unit res fa pensar que hi hagi més morts.
Les dades d'aquestes que hem donat són, crec, una mica preliminars. Primer s'ha de confirmar. Si realment fos així, seria problemàtic. El que estan veient és que les expectatives, el percentatge de gent que s'espera que es mori, sembla que és més alt des que aquesta variant està predominant. Si de cada 1.000 persones que esperaves que se'n morissin 10, ara se n'estan morint 13. Però si miren els hospitals no veuen una mortalitat més elevada. És a dir, aquestes xifres encara potser no quadren del tot.
En clau política, el Tribunal Superior de Justícia justifica el manteniment provisional de les eleccions el 14 de febrer perquè les restriccions actuals, diu, no limiten la mobilitat per activitats considerades no essencials. El TSJ, però, obre la porta a sentenciar a favor de l'ajornament electoral si s'endureix l'actual estat d'alarma. El govern de Catalunya hi respon, convocant per aquest dissabte una reunió tècnica de la mesa de partits en format telemàtic. De la crònica internacional, als Estats Units, els demòcrates han confirmat que dilluns envien al Senat l'impeachment contra Donald Trump. Serà el primer expresident de la història que se sotmet a un judici polític al país. És la veu de la mezzosoprano basca Carmen Artaza, que ha guanyat aquesta nit el primer premi de la 58a edició del concurs internacional de cant tenor vinya, celebrat al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Té 25 anys i s'endú el màxim guardó, dotat en 25.000 euros, i també dues distincions més, que no són oficials. La mezzosoprano ucraïnesa Olga Siniakova s'ha endut el segon premi, i el baríton argentí Germán Enrique el cantarà el tercer. La prova final, celebrada aquest divendres al Liceu, ha plegat 18 cantants, 4 dones i 14 homes d'una dotzena de països. Els guardonats actuaran al Liceu diumenge a les 6 de la tarda en el gran concert final del concurs, una gala amb orquestra que es podrà seguir per streaming i també per Catalunya Música. Dels esports a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça recupera el lideratge. Els blaugrana se situen primers amb la victòria a la pista de l'Estrella Roja Servi per 60-72, combinada amb la derrota del CSKA de Moscou. A l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona fa història, es classifica pels quarts de final, tot i perdre amb l'italià Sio. Derrota de les gironines per 3 punts al màxim, coixí que es podien permetre, 77-74. En canvi, també en bàsquet, eliminació del Cadí la Seu a l'Eurocopa. Les urgellenques han cedit per 57-50 a la pista del Sepsi romanès. Els vuitens de la Copa de Futbol, sortejats aquest divendres, Girona-Villarreal, dimarts que ve, a les 9 a Montilivi, i l'endemà, dimecres, també a les 9, Rayo Vallecano-Barça.
Fins aquí les notícies.
Seguim a la finestra indiscreta.
Amb l'esperit de Fellini comencem també la segona part de la finestra indiscreta amb una pregunta indispensable que us he de fer. De tots els esperits que va deixar Fellini en aquesta terra, és a dir, les seves pel·lícules, si haguéssiu de salvar una, i aquella pregunta, no? Quina seria?
Això és una pregunta molt injusta.
Molt injusta, val, d'acord, molt bé. Soc injust. Alfons.
Home, jo et diria 8 i mig, bàsicament perquè em falta alguna per veure encara, eh? Per tant, no m'hauria de mullar massa.
No crec que t'ho discuteixin massa, eh?
Jo anava a dir la mateixa i diré la mateixa. I a part, insisteixo en la meva reivindicació de Casanova com a pel·lícula que no triaria ningú, però que crec que és...
Com que no? Ah, bueno, no, esclar, sí, no.
Si n'haguessin de triar
una. Sí. Però fixa't que jo, els Vitelloni, per mi també era una pel·lícula superbia, i l'Estrada, per descomptat, no? I alguna... Toby Dammit. L'episodi de Toby Dammit amb el Terence Stamp també m'agradava moltíssim, eh? I Satyricon. Jo ho sento, de tots els peplums de la història, en realitat el millor peplum de la història és el Satyricon del Fellini. Que caram, no? I Roma...
Però a part hi ha una altra cosa, a més, totes aquestes que estem dient em fan pensar en una cosa que deia l'Estelan Skarsgård a l'entrevista, que deia aquesta cosa de com en aquests moments no es poden produir grans pel·lícules per grans estudis. És veritat que Fellini no entraria en aquesta línia, però eren pel·lícules amb un senyor amb pressupost, amb ambició, etc.
Uns decorats enormes,
exacte,
el plató 5 de Cinecittà.
Exacte, Això ara és més... m'estava preguntant si realment hi hauria un Fellini o podria haver un Fellini avui en dia.
Ara mateix no. De fet, no, definitivament no. Senyores i senyors, començat la segona part de la finestra discreta. Sabeu que si voleu contactar amb nosaltres per enviar-nos crítiques, comentaris, peticions, desitjos, concursar, ja ho sabeu, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, @finestracr, avui amb la Violeta, l'Alba, l'Alfons, l'Uri, la Sílvia, l'Àlex, etc. I el Xavier, que no para d'escriure i que és un senyor que és un entusiasta, i a mi m'agraden molt els entusiastes, i que diu que va repassar la llista de les 125 millors directores de la història del cinema que van fer i que faltava una. Diu una pel·lícula que es deia Muchachas de Uniforme, una directora que es deia Leontine Sagan, la primera pel·li lèsbica del cinema. No és que fos la cinquena meravella, però tenia el seu morbo, una pel·li molt digna i arriscada.
Sí, i a part és, en certa manera, com una fita en la història del cine. Per això, perquè explicava, no?, la història, crec que la nena es deia Manuela, no?, que s'enamorava de la seva...
Professora.
De la seva professora. I sí que és veritat que la pel·lícula està molt bé, i sobretot retrata un temps, no?, crec que és de principis dels anys 30... Sí. Hi havia més permissivitat per mostrar segons quines coses que els 40,
el cinema
50.
Americà feien unes pel·lícules incomprensibles pels americans d'avui dia. O sigui que, si voleu veure cinema lliure, aneu al cinema dels anys 30, perquè el cinema aquí no es guarda, no es conserva, però a la República aquí es feien coses que, evidentment, després no es van poder fer mai més al cinema espanyol. Ha arribat el moment del concurs. Estic absolutament decebut. Decebudíssim. No puc creure que només hi hagi 8 persones que hagin encertat la proposta que vaig fer la setmana passada.
Però potser algun s'hi ha apropat i pots dir 8 i mig.
Ah! No! Bueno, i t'han posat la música, eh? Mm. Bueno, senyores i senyors, la pel·lícula Enigma plantejada la setmana passada era aquesta.
Moscú està ardiendo.
Moscú!
Nuestras casas.
Maldito Napoleón.
Es mejor así, que encuentre solo cenizas.
Pagará cara su victoria.
Moscú, el sagrado Moscú.
Moscú. Pobre Moscú.
Mamá, Natasha, Sonia, venid a verlo. Moscú está ardiendo.
Oh, ¿Moscú? Oh, no.
No. Amb música del compositor de Fellini, Nino Rota.
No m'ho diguis, té alguna cosa a veure amb Moscú.
Té alguna cosa amb Moscú? I, evidentment, no és només haver vist o no haver vist la pel·lícula. Si no heu llegit Guerra i Pau de Tolstoi, no sabeu que Napoleó va arribar fins allà i va cremar Moscú, que és una cosa històrica. La meva pista ja ho deia, però, eh? Sí, sí, pobre Moscú, pobre Moscú.
Moscú està riendo.
Sí, està riendo, de veritat. Però se'l van emportar sencer a on? A Itàlia. A on? A Cinecittà, on Fellini rodava les seves pel·lícules i que havia el decorat de Moscú, la versió de King Vidor amb Audrey Hepburn. Perquè la pregunta suplementària que vaig fer va ser, la protagonista d'aquesta pel·lícula va anar a Monte Carlo, a París, a Roma, a Venezuela, a Londres, a Cortina d'Ampezzo, a les diferents pel·lícules que va fer. Però quan va estar a punt d'ella de ser hongaresa, Violeta?
No ho sé, això.
No ho saps?
I això, sí, això m'interessa.
My Fair Lady, quan balla al vals de l'ambaixada,
sí.
Li envien un especialista en llengües perquè identifiqui d'on és aquella senyora, que és un misteri de princesa, i ell diu, em sembla que és hongaresa. No, és hongaresa, és cogni, directament. Però va ser a My Fair Lady. I aquesta era la resposta correcta. Ai, Déu meu, quin fracàs. Només 8 persones, Violeta, de l'1 al 8. Qui guanyaria el premi que no donem?
El premi que no donem és pel número 6.
El número 6 és, mira, una altra vegada, Titus Andromedon, es diu el concursant. Ho dic perquè us agradarà sentir els vostres noms, com a mínim, no? He de dir que els tops encertants, en general, del que portem en temporada són Titus, Àngel, Llorenç, un altre Llorenç i Francesc. Però ho podeu millorar, ja sabeu que donem 2 punts a qui encerta el títol de la pel·lícula i un punt a qui respon bé la pregunta complementària que ara farà l'Alfons.
Però com? Si encara no hem plantejat ni la nova banda sonora Enigma.
Per això mateix. Has de plantejar la banda sonora Enigma.
Ah, val, però espera't. Ja arribarem a la pregunta.
Bueno, corre perquè no ens hi cabrà després tot el programa, eh?
Tu, escolta, Violeta, ho posem fàcil aquesta setmana perquè la gent s'animi més. Sempre en dieu que, ah, que difícil. Pel·lícula fàcil, tall fàcil i pistes fàcils. Sisplau, atents.
Trae un foc de soda con mucho hielo en una taza. ¿Quieres hacer pizza?
Mamá.
¿Qué hacías? ¿Escribir una carta?
No, mamá. Vamos, estoy escribiendo una redacción para la escuela, mamá. ¿Y sabes que no quiero que nadie se te lleve?
Sí, ¿qué quieres?
És que jo, amb aquesta senyora i aquest senyor, peto de riure només d'en recordar-me d'ells.
Sí, sí, ja sé que a tu et fa molta gràcia aquesta pel·lícula. Violeta, les pistes. A l'Àlex li fa molta gràcia. No sé si a Hitchcock, per exemple, li hagués fet tanta gràcia, no?, aquesta pel·lícula, però a mi me'n va fer molta això de veure el més baixet dels bessons ocupant el lloc que abans havia estat del gegant Sloth.
Acabes de provocar-li un col·lapse mental a la Violeta.
Sempre hi ha, sempre, en totes les preguntes, sempre hi ha el fill de no sé qui, de no sé quantes, i aquí és el bessó baixet i el gran que no sé què.
Sí, sí, però vaja, jo crec que és fàcil, si voleu repeteixo. L'Àlex i a mi ens fa molta gràcia aquesta pel·lícula. No sé si el Hitchcock tanta...
Ah, tira.
I fa molta gràcia veure el més baixet dels bessons ocupant el lloc que abans havia estat del gegant Sloth. Només aquesta pista és...
Bueno, això és la pista. El tall i la música de la pel·lícula. Ja podeu dir quina és la pel·lícula, sisplau. Però ara respongueu la pregunta per tenir un punt més.
Només va gaudir d'una sola oportunitat en tota la seva carrera. Però és que quan competeixes als Jocs Olímpics del cine, Violeta, algú que es diu Olímpia té totes les de guanyar.
Oh! Ai!
Com trobo falta aquestes bandes?
No és Duberry, però és gairebé Dukaki. Podríem dir, eh? Però, en fi, ja està. Si sabeu la resposta i voleu concursar, teniu una setmana per respondre. Fins divendres de la setmana que ve. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, @finestraserra. Teniu prou? Vinga, anirem a un camp de concentració.
¿Y este libro?
De mi casero. Se lo olvidaron al escapar.
¿Quién es Pau Pau?
Quiere decir papá en persa.
¡No soy judío!
¡De rodillas!
¡Soy persa!
Hemos encontrado a un persa.
¿Qué es esto, Pau Pau?
es padre en mi idioma.
¿La capital de Persia?
Teherán.
¿Cómo se dice madre?
Madre.
A los que más odio en esta vida es a los ladrones y a los mentirosos.
El director de Casa d'Arena i Niebla, Vadim Perelman, Nahuel Pérez Vizcayart, protagonista de 123...
120 pulsaciones.
Esto, pulsaciones eran...
Sí, pulsaciones.
Por minuto. Por
minuto. Latidos.
Sí.
I pulsacions. I sí. No t'oblidis que la produeix Timur Bekmambetov, que és un personatge que sempre em fascina.
I està basada en un llibre de Wolfgang Kohlhaas, gran escriptor alemany que encara és viu i no es basa en fets reals. És com la llista de Schindler, però...
La llista del persa.
Això. Però al principi de la pel·lícula sí que posa, crec que posa, no? Que està basada en fets reals.
Bueno, inspirada... inspirada molt... perquè el seu pare va estar en un camp de concentració...
Que és un concepte molt ampli. Diria.
Exactament, és la supervivència d'un presoner jueu belga que es fa passar per persa i hi ha un, que és una cosa bastant increïble, un nazi que vol aprendre persa perquè després s'anirà a viure a Teheran, diu, amb el seu germà. No sé, tu l'has vista?
L'he vista.
I?
A mi he de reconèixer que ja sé que sembla una tonteria, però el tema aquest de que basada en fets reals i no, i la inspiració i tal, em sembla... em posa molt nerviosa. Crec que és una pel·lícula que realment té un problema de... que no, la història, en certa manera, no és creïble, no? Que aquest senyor que s'està inventant paraules cada dia per ensenyar-li un idioma inventat, no? Mm-hmm. Fent veure que és... que són aquestes lliçons, no?
Farsi.
Sí, exacte. Uh-huh. Però hi ha un punt en què, aleshores, per què... O sigui, em pregunto realment quina necessitat hi ha de parlar d'inspiració, inspiració en què els camps de concentració ja sabem van existir, ja... O sigui, i crec que justament, a més, un dels problemes que té la pel·lícula té a veure amb el realisme. És una pel·lícula que el drama li passa per davant de qualsevol...
El problema de la pel·lícula és que s'assembla massa al fotògrafo de Mauthausen.
Sí, sí. I que, a més, són pel·lícules amb un cert problema a l'hora de vincular-se amb la realitat i amb la història. I això em genera molts problemes, especialment amb el tema que és.
Bé, Nahuel Pérez Vizcayart,
sí,
amb nosaltres.
Sí, això sí.
El vols escoltar?
Sí, això sí.
Va, vinga. Tenim al telèfon a Nahuel Pérez Vizcayart, que és el protagonista d'aquesta pel·lícula que us mencionàvem, El professor de persa. Bienvenido, Nahuel. Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están?
Bien. Que interpretes este personaje de la película de Vadim Perelman... me resulta curioso porque tengo entendido que tienes una cierta habilidad para los idiomas, es decir, que tuviste que aprender francés para hacer una película en 3 meses o algo así. Y,
sí,
y...
bueno, en realidad lo que ocurre es que actúo primero en un idioma y luego lo aprendo.
Ajá.
Como el proceso inverso.
Bueno,
o sea, aprendo los sonidos y luego empiezo a entender un poco más la gramática.
Lo digo porque como tu personaje en la película inventa un idioma y al que llama persa, resulta una casualidad que me resulta bastante mágica, ¿no?
Sí, muy bueno en ese sentido porque trabajaron con un lingüista y el idioma inventado tiene incluso determinadas normas gramaticales al interior de la lengua. O sea que nos hemos divertido bastante y había un momento llegado al final del rodaje en el que ya podíamos armar frases en este idioma inventado que solo nosotros hablábamos.
La verdad es que el sistema para inventar esta lengua, bueno, a partir de un momento lo encuentra tu personaje con los nombres, los apellidos y los nombres de los judíos o de los prisioneros de este campo de concentración. Al principio se menciona que los archivos de estas personas, de la lista de estas personas, la han quemado, lo que quiere decir que los han quemado 2 veces, ¿no? Archivos quemados, vidas quemadas, exterminio, exterminio físico, exterminio de la memoria, pero este idioma falso es la memoria de los muertos, porque es un idioma hecho con sus nombres.
Bueno, así es. Eso es lo que descubrimos en un momento cuando mi personaje está completamente bajo el estrés de tener que inventar palabras en este idioma falso que el oficial SS quiere aprender. Y claro, dice, no voy a lograr... O sea, inventarlas es fácil, lo complicado es recordarlas, ¿no? Y encuentra este método secreto que solo él sabe, que es inspirarse de partes de nombres para generar palabras, ¿no? En este falso farsi. Y bueno, gracias a eso salva su vida, ¿no? Y de alguna manera no salva la vida de los otros, pero sí les rinde, digamos, honor, homenaje a través de la memoria. A través de justamente dejar de que sean números y que pasen a ser lo que han sido, ¿no? Personas con nombres y con historias.
Es curioso porque yo no sé si recuerdas aquella historia de Ray Bradbury, aquella película de Truffaut que se llama Fahrenheit 451.
Mm, sí,
al final aparecían aquellos hombres o mujeres libro que han memorizado cada uno un libro para legarlo a la posteridad. Y cuando te vemos en la película repasando los nombres y recordándolos para no perder el sentido de cada nombre o de cada palabra, para no contradecirte delante de Klaus, me recordabas a estos personajes de Bradbury, de Truffaut, haciendo un ejercicio de memoria extraordinario, ¿no?
Sí, sí, total. No había hecho el paralelo, pero total, claro, veo claramente la... Sí, sí, la memoria en todo sentido, ¿no? No solo la memoria inmediata, sino una memoria que puede tener a largo plazo una importancia histórica, ¿no?
En el corazón de la película están sobre todo las escenas que compartís con Lars Eidinger, con el personaje de Klaus, en las que se produce pues una especie de reto, ¿no? Por un lado se necesitan, por otro lado se aprovechan el uno del otro. Por parte de Klaus va apareciendo una especie de no diría amistad, pero de cariño o de descubrimiento. Y uno sospecha que a lo mejor también tu personaje va a tener una cierta dependencia sentimental o del otro, pero en realidad no ocurre nunca. Él tiene claro que tiene que sobrevivir como sea, ¿no? Y en este sentido tiene muy claro el objetivo, ¿no?
Sí, bueno, claramente está actuando un personaje, ¿no? O sea, mi personaje es un muy buen actor que no se relaja ni un segundo. Este personaje que ha creado, ¿no? Y todo lo que al oficial le haga feliz, todo lo que le haga sentir bien, él lo va a hacer porque es básicamente su única manera de sobrevivir.
Sí, me gusta cómo lo defines, porque él de hecho está haciendo una puesta en escena permanente de todo, ¿no?
Y sí, por eso es tan agotador, ¿no? Y en un momento el personaje dice, estoy cansado del miedo, estoy cansado de fingir. ¿Qué? Esa energía tan desgastante, ¿no? Que es pretender ser uno, una persona que uno no es.
Que sí, porque eso nos ocurre, es decir, la gente que en la vida se inventa personajes, es decir, va por la vida vendiendo a lo mejor una imagen de sí mismo o una historia en la que aparecen cosas que son falsas, es muy fácil caer en la propia trampa, ¿no? Y contradecirse, y eso te delata, ¿no? Entonces, en su caso, es un tema de vida o muerte, además.
Sí, sí, por supuesto. Y ahí las injusticias, ¿no? Porque en general son siempre las minorías oprimidas las que tienen que inventarse identidades que no se condicen con su verdadera identidad, ¿no?
Mi última pregunta, Nahuel, sería... ¿Es realmente una película que te ha aportado un nuevo campo de trabajo, de ponerte a prueba a ti mismo? Es decir, por la condición del rodaje en Bielorrusia, por las características de un film histórico. En fin, quiero decir, uno avanza en su trayectoria, en su trabajo, tiene ocasión de ir superando niveles. Y a veces se te presentan alternativas de películas que realmente te ofrecen una nueva dimensión, ¿no? Una nueva perspectiva sobre lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, bueno, en este caso yo creo que más allá de la perspectiva, bueno, histórica, etcétera, que uno siempre toca, ¿no?, puntos y revisita lugares históricos, que siempre está bueno revisitar y repensar, como actor fue un gran desafío porque el guión es un guión, no sé, que en un principio me parecía muy hermético y muy estructurado justamente para lograr esta tensión constante y que el público nunca abandone a los personajes. Y sí, y requería mucho trabajo como poder habitar esas escenas, ¿no? Para no caer simplemente en un guión narrativamente perfecto en el cual, nada, el cual estuviera vacío de contenido y de momentos y de presencia. O sea que en ese sentido fue bastante desafiante, más allá de los idiomas y todo. También ponerse en la piel de alguien en una situación tan extrema, uno siempre como actor siente que está lejos de estar ahí, ¿no? Porque es tan impensado, ¿no? Sobre todo para alguien que nació en democracia como yo, ponerse en esa situación, en esa piel, uno siempre siente que no está a la altura, ¿no? O sea que hubo que, sí, fue delicado, fue profundo el proceso para lograr acceder a esos momentos.
Un trabajo.
Que, bueno, uno a veces accede, a veces menos, ¿no? Pero bueno, también hay un contexto que sostiene la actuación, uno no está solo sosteniendo todo el relato. Y por suerte tuve la suerte de trabajar con Lars, que es un súper actor y que es muy genio en generar presencia en escena. O sea que siempre me ayudó mucho su estar configurado. O sea, uno no puede tener miedo si el que tiene enfrente no le produce miedo, ¿se entiende? Entonces esa ida y vuelta creo que también constituyó mucho la presencia de mi personaje, ¿no?
Lo has dicho muy bonito, de verdad. O sea que es casi el colofón de esta conversación. Muchísimas gracias, Nahuel Pérez Vizcayer, por tu trabajo, por tu honestidad y por lo bien que te explicas y por lo bien que te explicas como actor. O sea que muchísimas gracias.
Pudiera uno ser tan preciso como quisiera. No,
de unido, como decimos en Cataluña. Un abrazo, un saludo y mucha admiración. Gracias, Nahuel.
Bueno, un abrazo enorme para ustedes también.
Buenas noches.
Buenas noches. Chao.
Tal qual.
Quina meravella.
Oi que sí?
Sí.
Ara m'agrada més la pel·lícula, quasi, no? O sigui, te la venen estupendament.
És que crec que segurament és millor escoltar l'entrevista amb Nahuel Pérez que amb el director de la pel·lícula. Segurament és més interessant.
Absolutament d'acord amb tu. O sigui que bé, escolta, un plaer, com sempre.
Igualment.
Ens trobarem d'aquí 3-4 setmanes.
Sí, exacte. Aviam com està la situació dels cinemes.
Cuida't. Sí, igualment. No, nosaltres seguirem sempre. Estiguin com estiguin els cinemes. De cinema, sempre trobarem el moment de parlar a La Finestra Indiscreta.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?
I ara és el moment de jugar allò de la oca, però que diríem de gatet a gatet i tiro miau. Perquè em mou... perquè em fa miau.
Miau, miau, miau.
Directament. Sílvia!
Li faig a l'Alfons bona nit miau, i li faig a l'Alfons... Miau!
Miau! Miau!
Ell ja voleu sap fer el favor?
Ja sap per què. Això és una cosa interna del programa.
Sí?
Sí. Sí, és una cosa interna.
Li he fet un petit boicot.
Ja està, i quedem així. El misteri en el programa.
Senyores i senyors, la pregunta és... A quina pel·lícula pertany aquesta cançó?
Anem improvisant.
Primera notícia.
La primera notícia és que tots els fans de The Brighton Throne estaran contents perquè s'ha anunciat que hi haurà segona temporada a Netflix.
I la primera entusiasmada és la Sílvia i per això ens la posa la primera notícia.
I tinc unes amigues que són les que m'han enviat la notícia que potser estan més entusiasmades que jo.
Encara.
Hi haurà una nova temporada, jo no sabia ni que existia la primera. What's new, pussycat?
S'està buscant actor per interpretar el personatge de Wonka. Recordeu que l'anterior Wonka va ser Johnny Depp. Ara
i l'anterior era Jim Wilder.
Doncs espereu que us dic els dos candidats.
A veure.
Tom Holland.
Ens agrada.
I Timothée Chalamet.
No! What's new,
pussycat? Notícies curioses, es veu que se subhasta el cotxe fantàstic. Recordeu aquella mítica sèrie dels 80? Doncs es subhasta el cotxe...
Ah, jo pensava que era el Chitty Chitty Bang Bang.
No.
No? Ah, bueno.
I escolta, i si te'l compressis, saps qui te l'entregaria?
No.
David...
Hasselhoff en persona.
No,
el vigilante de la playa.
Cap mena d'interès, però si fa fàstic, pobre tio.
I una d'aquelles notícies que a mi em fan gràcia. Liam Neeson podria ser el protagonista del remake de Agafa-ho com puguis.
A veure...
Fred Leslie Nielsen, vaja.
És el que més pel·lícules en aquests moments estrena als Estats Units. Ha tornat a dir que no... que deixa el cinema i que no vol seguir endavant i m'estàs anunciant un nou projecte.
Bueno,
no ho
entenc. És un rumor, però a mi el que em fa gràcia és que faci de Leslie Nielsen ell que no té cap sentit de l'humor, tot no. I que jo crec que en realitat sí que el té.
Ho dubto moltíssim, en aquests moments. Jo crec que ja no, Ja no. Està avorrit, ja no. What's new, pussycat?
I els amants de la magnífica sèrie Peaky Blinders, que em sembla que l'Oriol n'és un d'ells... que sàpiguen que hi haurà 6a temporada i que també, al fons, acabaran a lo grande, en pel·lícula.
Ué, però clar, com s'estrenarà a la tele, serà com un capítol al final, vaja, és igual, estem ja depre i fins als collons, però Peaky Blinders sempre...
Jo tampoc sabia que existia Peaky Blinders.
Peaky Blinders.
Peaky Blinders?
Sí.
Blinders.
Cada dia estic menys informat de tot plegat.
Estàs fora, estàs fora.
Estic fora, però estic encantat d'estar fora, tu.
I ara una cirereta per acabar dedicada a l'Alfons Gorina.
Quins collons?
Ben Affleck i Ana de Armas han trencat. Alfons, finalment, el serial ha acabat. No hi haurà més.
La Sílvia que ha portat xampany per celebrar-ho, perquè estava, des que van sortir, no els has deixat en pau i al final han acabat tallant.
No, perquè li volia donar un toc així més rosa.
Ja m'estranyava.
Ara m'hauré de buscar una nena.
No hem acabat, perquè el dia 1 comença el festival de Rotterdam i hi haurà representant espanyola la Ainhoa Rodríguez amb una pel·lícula que li ha coproduït Edi Saeta, és a dir, Lluís Miñarro. I, home, ens alegrem molt per ella i sobretot si ens diu que al final s'estrenarà entre nosaltres o no.
Pues fue una gran alegría que nos invitaran a la sección más importante del festival, porque es uno de los festivales de referencia a nivel internacional de cine independiente y porque los cineastas que van pasando por el mismo, por su historia, son para mí cineastas referentes de universos personales muy, muy potentes, así que estoy muy contenta, muy feliz. Destello Bravío es una película de ficción, pero que bebe del documental y en ratos lo parece, porque está protagonizada por no actrices, sino actores, actrices naturales, de cuerpos reales, que muy alejados de lo canónico, que ofrecen su verdad desnuda, sin artificios. La película se ha ido elaborando a fuego lento y ha ido bebiendo de las historias, de las cotidianidades de los personajes que iban a protagonizarla y con los que he ido conviviendo durante varios meses. Es la historia de un pueblo parado en el tiempo, un pueblo menguante, donde sus habitantes van envejeciendo y van desapareciendo y la gente joven se va marchando. Un pueblo que se aferra a sus tradiciones milenarias como último resquicio al que agarrarse a la vida tal y como ellos la conocen, ¿no? Ante la llegada del universo globalizado que les hace, bueno, pues de alguna manera les hace estar en extinción. Espero que podáis verla pronto porque eso significará que estamos saliendo de esta. Gracias.
I felicitats, i la veritat és que La finestra indiscreta és una cosa ben rara, perquè de La bogeria dels gatets passes a Destello Bravío d'Ainhoa Rodríguez i ara ve Nicolas Cage. Som un embolic.
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
És l'actor més camaleònic de Hollywood. Avui visita les hores bruixes de l'Strange, Nicolas Cage. Sugar. Nicolas és nebot de Francis Ford Coppola i, per tant, cosí de Sofia Coppola, una nissaga que porta el cinema a les venes. Però Nicolas Kim Coppola va voler seguir el seu propi camí, lluny de la pressió familiar, i es va canviar el cognom per Cage, un homenatge a Luke Cage, un dels seus superherois preferits. El 1982 va fer la seva primera pel·lícula, Aquel excitante curso. Un any més tard vindria La ley de la calle, fent d'adolescent problemàtic, paper que li hi va anar com en ell el dit. Després vindrien Peggy Sue es va casar, totes dues dirigides pel seu tiet. Però la seva filmografia és molt llarga, amb títols com El senyor de la guerra, Con Air, i molts anys després Mandy, entre altres. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze.
Are you working?
Working? What do you mean working? I'm walking.
Yeah, just wait one second.
I wonder if you'll take $250 to fuck me.
Però si hi ha una pel·lícula que ha marcat a Cage és Leaving Las Vegas. És per molts la seva interpretació més autèntica. De fet, va guanyar l'Oscar per golejada. Curiositats. Es va filmar borratxo per estudiar els seus patrons de parla. Algunes escenes exteriors no tenien permís de la policia i es van haver de rodar a la primera. Es va dubtar molt a contractar l'actriu Elizabeth Shue per ser massa angelical. I els fragments de la pel·lícula que veuen Ben i Sara és El tercer home, de Carol Reed.
Un millón de gracias, señor Mason. Nos ha guiado hasta una sala sin salida.
Quédense junto a la puerta hasta que yo la abra.
La dècada dels 90, el gènere d'acció va viure un ressorgir i La Roca, de Michael Bay, és una pel·lícula clau on Cage comparteix protagonisme amb Sir Sean Connery. Però la primera opció del film no era Cage, sinó Arnold Schwarzenegger, però aquest va preferir protagonitzar Eraser. Els diàlegs afilats de la pel·lícula són obra d'uns guionistes a l'ombra, anomenats Quentin Tarantino i Aaron Sorkin, i la pel·lícula es va fer a l'estudi 30 de Sony Pictures, on es va rodar El Màgic 2 i Armageddon. Per cert, sabíeu que Cage va ser la primera opció per fer d'Aragorn al Senyor dels Anells?
Doncs millor que no ho fes, ja t'ho diré.
Loretta, no puedo casarme contigo.
¿Qué?
Si me caso contigo, mi madre morirá.
¿Qué demonios estás diciendo? Estamos prometidos.
Pero Loretta, ¿de qué estás
hablando? Estoy hablando de una promesa, ¿entiendes? Se me declaró.
Porque mi madre...
Cage va coincidir amb Cher a la pel·lícula Encís de Lluna i la primera pregunta que li va fer era si era bruixa, però aquesta impertinència no va suposar cap problema per l'aventura que van tenir durant el rodatge. Si parlem de la vida sentimental de Cage, podríem dir que ha viscut perillosament. S'ha casat 4 vegades i té 2 fills. El seu últim matrimoni es va celebrar a Las Vegas. Es va casar amb una maquilladora, però poc després va demanar el divorci perquè deia que s'havia casat borratxo.
What are the core principles?
I've been told that all actors really hail from the early Medicine Man and the Shaw.
La seva fortuna s'estima en 25 milions de dòlars, però té la mà una mica foradada. Va arribar a tenir 15 cases, entre les quals 2 castells a Europa i una mansió on va viure un assassinà en sèrie. I un dels seus capricis més extravagants és la de comprar el crani d'un dinosaure. A més, diuen que té com a mascotes un pop, un tauró i un cocodril.
Quin animal!
Però també s'ha de ser just i s'ha de dir que és un dels actors més generosos amb les causes benèfiques i ha donat diners a diverses ONGs.
Swear words. They're the most popular and alluring taboos we have.
Hi ha qui diu que hi ha thrillers, comèdies romàntiques i el gènere Cage. L'actor més camaleònic de Hollywood té una carrera erràtica, grans films, però també horroroses pel·lícules de sèrie B. Però alerta en donar-lo per mort perquè de cop i volta reneix com l'au fènix. El seu últim treball es pot veure a Netflix, una mena de documental sobre l'origen de les paraulotes i ell és el presentador perfecte. Cage és el veritable mestre de cerimònies d'aquest món boig, dit altrament, Hollywood.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Flags unfurled, they come into America. Got a dream to take them there. They come into America. Got a dream they come to share. They come into America. They come.
En multitud de pel·lícules hem sentit America, o I'm a Believer, o Sweet Caroline, o Red Red Wine, i a l'Uri ja se li encenen les parpelles perquè estem parlant de la seva època, gairebé. Doncs bé, sí, aquesta veu fa 80 anys. 80 anys, Neil Diamond, l'home de Brooklyn, d'origen polonès i jueu, soldat, metge, pintor, fins que va decidir fer carrera en el món de la música. I també va intentar ser actor, però negat, negadíssim. Va fer la versió nova de El Cantor de Jazz, l'any 80. I va fer-ho tan malament que no li van tornar a demanar mai més. Això sí, va fer història amb una banda sonora mítica premiada amb Globus d'Or i tot. Ara ja ningú no recorda a Juan Salvador Gaviota. I aprofito per felicitar els 60 anys d'Anastasia Kinski, però aquesta, amigues i amics, és una altra història.
Lo haces todo por mí. Me das clases, cocinas. ¿Soy una carga?
Mi vida.
¿Podría ayudar más?
Soy tu madre. Mi deber es ocuparme de ti cuando me necesitas. Y me necesitas.
Doncs bé, propostes que podeu trobar a les plataformes aquestes setmanes.
Però hem vist coses, encara si hem dit un fotiver de coses de plataformes avui.
Doncs encara te'n dic més. Mira, oh. Aquesta es diu Mamá te quiere, s'havia d'estrenar als cines, però com tantes
sobretot,
altres...
Sobretot, no la tires del tren, eh?
No.
A veure,
tot i que per aquí va la cosa. Fes-te la idea que Mamá te quiere és una suma de Carrie, és a dir, l'obsessió d'entre mare i filla, sí, aquella tan malaltissa, i Misery, és a dir, dos novel·les de Stephen King, és a dir, persona segrestada dins d'una casa amb problemes de mobilitat, però en aquest cas són mare i filla. Bàsicament, Sarah Paulson és la mare soltera d'una nena molt malalta a la que creu que ha de protegir, cuidar, no deixar-la sortir mai de casa, estil Lake Manor, però, evidentment, hi han coses que s'amaguen aquí darrere, no? La podeu trobar a Movistar, és bastant distreta. També podeu trobar Vanguard, que és una de les 40.000 pel·lícules que ha protagonitzat Jackie Chan, i és la nova, bàsicament.
Però és nova? Vull dir que és una nova que fer,
És una nova, sí.
Però encara...
Aquí n'arriba alguna de tant en quant, però crec que en fa com 6 o 7 a l'any a la Xina, No ho vegis. A Apple TV ja s'ha estrenat la segona temporada de Servant, la sèrie de M. Night Shyamalan. A Disney Plus podeu trobar a partir d'avui Pixar Popcorn, que és, bàsicament, un compendi de curtmetratges amb alguns dels personatges de la Pixar. A Filmin, El deseo de Robin, si voleu conèixer una mica més de la complicada personalitat de Robin Williams i de per què va acabar com va acabar, podeu veure aquest documental que és trist i colpidor. A l'HBO, Tiger, un documental estil The Last Dance del Jordan, però amb el Tiger Woods, és a dir, amb el golf. I també a Movistar podeu trobar a partir del dia 24, això sí, El niño de fuego.
Me desperté y le pregunté a mi padre qué había pasado. Me dijo que habíamos tenido un accidente, me cogió en brazos, saltamos del camión y cuando nos íbamos corriendo, pues nos caímos al suelo y el suelo estaba empapado de gasoil.
Pero yo lo he pasado tan mal que me da igual, tío, lo que queráis para mí. Yo, como mejor estaré muerto.
El niño de fuego, vols dir la pel·lícula d'Ignacio Aconcia? No sé si ho dic bé,
Sí, sí, ell m'ha dit que es deia tal qual.
Bé, escolta'm, això quan ja està en circulació? O sigui, no va a cinemes, No. És directament a plataforma,
A Movistar, a partir del diumenge.
Ja sabeu que és una producció de Nanook Films i que és aquest documental sobre Aleixo Paz i la seva mare, bàsicament, no?, de Salt, que és aquell nen amb el 91% del cos cremat.
Del cos cremat, sí, sí. I que, bé, doncs, com sentirem ara amb el director el va contactar, va estar convivint amb ell durant 7 anys, perquè va ser un procés molt lent, igual que diu que el procés de curació de l'Aleixo és també terriblement lent. I bé, és un documental molt colpidor, esfereïdor, però a mi m'ha agradat molt, és a dir, crec que té moments i imatges també molt poderoses narrativament, i musicalment molt bo, perquè és en la música on Aleixo ha trobat la manera de donar sortida als seus dimonis, per entendre'ns.
Y un micro en el estudio, sé que va a gustar. Hago girar el mundo al pitch que me complace. Soy el rey lagarto, puedo hacerlo todo con una frase. ¿Dónde está ese folio desnudo que le hago un traje? Me llama...
Y ahora saludamos a Ignacio Aconcia. Ignacio, bienvenido, antes que nada, a La Finestra Indiscreta, Cataluña Radio. Muchísimas gracias y felicidades por traernos, bueno, una película tan especial, realmente.
Pues gracias a vosotros por darme ese espacio para poder hablar de ella.
Te tengo que preguntar, especialmente, me gustaría saber cómo se aborda un proyecto como este. Es decir, en el momento en que te planteas contar pues la historia de Aleixo, cómo se lo planteas, cómo lo abordas, porque claro, te tienes que meter en la vida de una persona en un momento muy delicado física y mentalmente, ¿no? Y me gustaría saber cómo encaraste todo el proyecto, vaya.
Bueno, pues fue un proceso muy largo. De hecho, yo a Aleixo lo conozco desde hace 7 años, porque yo contacté con él a través de la Asociación de Quemados de la Vall d'Hebron, CREAMIX. Allí conocí a través de Jan, que es el presidente de la asociación, conocí a Tere, que es su madre, y nos pusieron en contacto. Yo estaba buscando la idea de hacer un corto y, bueno, conocí a Aleixo, empecé a tener, bueno, relación con él. Él tenía 13 años en ese momento, pues hacíamos cosas pues de adolescente, lo acompañaba al cine, íbamos a ver con sus amigos, jugaba la play con él, y bueno, fuimos, digamos que, consolidando nuestra amistad, y ya me di cuenta también que el personaje era muy interesante como para plantearme la idea de hacer un largo. Uh-huh. A partir de ahí, lo que ocurrió es que pasé tiempo con él. Yo esperaba de alguna manera a que tuviera 18 años, porque pensaba que el momento de la adolescencia era el momento que yo quería mostrar, era el momento que más me interesaba, porque buscaba hablar de la identidad y pensaba que, bueno, que la adolescencia era el marco idóneo, ¿no? Grabé un teaser en el 2016 y con el teaser lo presenté a Nanook, y con Nanook empezamos a plantear ya la idea de buscar financiación y hacer el proyecto. Y ha sido un seguimiento prácticamente de 5 años, en las que sí que la película, digamos que tiene material grabado de entre 2 y 3 años, más o menos. Teníamos la idea de ir grabando de forma, bueno, escalonada, más que nada, para poder ver ese arco, ¿no? Intentar ver la progresión de Aleixo. Lo que consiguió que de alguna manera estuviera muy cerca de ellos ha sido realmente pasar tiempo con él, que ha sido lo que más me ha ayudado a eso.
Hombre, claro, 5 años es mucho tiempo dedicándote. Claro, en esta relación de amistad que incluso comentas, o de compartir tantos momentos, ¿cómo decidíais en qué momento, pues mira, ahora vamos a coger la cámara o no, ahora intentaremos pues hablar de este tema? Es decir, tenía que haber también pues una cierta idea, ¿no?, de proyecto y de qué queríais contar.
Sí, yo siempre tuve la idea de contar una película que hablara de un proceso de la identidad, por eso encontré eso, y mi idea era básicamente intentar mostrar a la persona que había detrás un poco del escudo con el que se protege a Aleixo, ¿no?, de la gente. Entonces, lo que buscaba era que romper esa barrera con el personaje, y a la hora de plantear las escenas, muchas veces nosotros teníamos, yo tenía un guión, escribimos un guión con Salvador Suñé y con Jaume Cuspinera, y a partir de ahí buscamos situaciones que para colocar al personaje de alguna manera en una situación en la que él pudiera estar cómodo y enfrentar las situaciones para que él avanzara y creciera, ¿no? Al final el documental ha sido una herramienta también para que el personaje crezca.
Es curioso que uses la palabra personaje, porque es de esto quería hablar también. Es decir, aunque se percibe, tú lo sabrás mejor que nadie porque lo conoces mucho más, ¿no?, en la película, que Aleixo todavía no ha cerrado muchas heridas, ¿no? Sí que es verdad que, a pesar de que él diga pues que no tiene ganas de vivir, de, bueno, en fin, que no sea una persona muy positiva en este momento de su vida, sí que hace pasos, en realidad, y uno de ellos yo encuentro que es el haber creado este personaje de El Niño de Fuego, precisamente, ¿no?, que además aparece en sus canciones. O sea, ya ha conseguido convertir una desgracia muy grande en bueno, ¿cómo lo diría?, en algo guay, entre comillas, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un paso importante, vaya.
Sí, sí, desde luego. Para eso precisamente fue clave también el papel que jugó el Chaka, que es un personaje de la película y una persona que ha estado muy cerca de Aleixo en el proceso, que le siguió. Nosotros buscamos a alguien que fuera, digamos, un mentor para Aleixo, y él escribía cartas, empezaba a hacer sus pinitos con el hip hop, y de hecho el Chaka y Aleixo ya se conocían. Entonces, bueno, los al final los conseguimos juntar y de ahí empezó a surgir una relación de amistad y van saliendo cosas. Bueno, vamos a escribir un tema juntos. Oye, ¿por qué no te vienes y a un concierto? Y él decía, uff, que no sé, hay mucha gente, me da la palo. Y el Chaka tiene una energía que hace que te tienes que subir con él, ¿no? Y él conseguía que Alesso creciera en ese sentido, ¿no? Y evidentemente es una persona que es muy introvertida y le cuesta mucho salir adelante, pero cuando se empeña y se encuentra, digamos, en el abismo, él siempre da el salto. Y eso es una cosa que también hay que valorar por su parte.
Bueno, de hecho, yo hay una cosa que envidio mucho de Alesso, ¿no? Y es que, evidentemente, siendo pues una persona que la han despojado de tantas cosas que damos por sentadas, también la han despojado de la hipocresía, ¿no? Entre comillas, es decir, ya está en un momento que no necesita ni ser amable si no quieres, y es decir, no tiene facturas pendientes con la vida, vaya, y creo que a muchos nos gustaría tener esa libertad de, bueno, de siempre ser y decir lo que queremos ser en ese momento.
Puede ser, que es cierto, que no había reflexionado al respecto, ¿no?, de esa manera, pero sí que es verdad que tiene esa virtud, ¿no? Pero está claro que ¿Cómo la ha conseguido o él ha pasado por tanto sufrimiento, ¿no?, a nivel
ha pagado un precio
físico
muy alto, sin duda, sí, por tenerlo, claro.
Sí, sí, la verdad es que sí. Pero sí, él, yo creo que él también está en un momento que, como también en la película aparece Jan, que es otra persona que también que es justamente el presidente de la asociación de Creamix de la Vall d'Hebron. Él se quemó hace 20 años, él está un poco como vuelta de todo, ¿no? Y tienen esa conversación ellos dos, en las que te das cuenta de que, bueno, que es un proceso realmente muy lento y acabar pasando, superando todo ese volver a mirarte al espejo y reconocerte y ser esa nueva persona, es un proceso muy lento y doloroso, pero bueno, que al final vale la pena luchar por ello, ¿no?
Bueno, sin duda es una escena muy, muy impactante, realmente, esa conversación. ¿Cuál dirías que es el momento más gratificante que has vivido a través de este documental y cuál el más doloroso?
Pues el más gratificante para mí fue cuando estuvimos en la Semici de Valladolid. Me acompañó Alesso no había visto la peli y la vimos juntos en el cine y le gustó. Me dijo que le había gustado, que no se había esperado que fuera así. No sé qué se imaginaba, a lo mejor se imaginaba otra cosa, pues más comprometido, ¿no? Eso para mí fue la mayor satisfacción, aparte de ver también que todos los feedbacks que ahora me dan de la película es que realmente se da a conocer al eso que yo conozco, que es un poco la intención que yo tenía, ¿no? Que es la persona que hay detrás de esa fachada de tipo duro, ¿no? Y conocer a la persona sensible y un corazón tan generoso que hay dentro de Alesso, ¿no? Y quizás para mí el momento más doloroso yo creo que fue cuando grabamos con su padre, cuando tuvimos que enfrentarnos a hablar del accidente. Fue difícil porque yo no, también lo he sobreprotegido muchas veces y todo, yo sabía que mi entorno, ¿no?, toda la gente, el equipo técnico, que pues tenía claro que esa escena tenía que ocurrir y yo lo retrasaba y sabía que me costaba mucho porque no quería ponerle una tesitura, ¿no? Pero hablamos con Ángel, que es su padre, él estaba súper dispuesto, de hecho lo necesitaba, y planteamos la escena y bueno, Alesso no es que estuviera contento, pero creo que después se ha dado cuenta que eso ha tenido un valor, ¿no? Porque al final la película también ha servido para que Alesso crezca y para que la familia se enfrente a cosas que no se habían enfrentado. Y de hecho, justo este domingo vamos a hacer un pase en el Sumsech, sí, y lo vamos a ver con la familia y tengo ganas de ver tienes ganas de verla y todavía no la han visto, a ver qué me pueden contar.
Bueno, a ver, no quiero meterme en historias personales, evidentemente, pero se percibe, ¿no? Con la figura del padre, que es una figura incómoda, ¿no?, por todo lo que pasó en ese sentido. Pero centrándonos en lo positivo, también hay un sobrino, ¿no?, que bueno, yo quiero verlo un poco como aquello de, bueno, pues ya que la vida quizá no ha ido como tú querías que fuese, ¿no?, pues intentar vivirla un poco más a través de los seres queridos y bueno, ahí se percibe un rayo de esperanza muy evidente, ¿no?, en la vida de Alesso.
Sí, sí, de hecho eso la hermana es una luz en su vida y en la película y siempre estaba dispuesta, siempre está dispuesta a que él esté mejor, a contribuir en que mejore, ¿no? Y era una cosa que ella, pues, salió de ella, evidentemente, que quería, y yo quiero hacerle el padrino de mi hijo, y le dije, mira, deja que no grabemos, porque va a ser algún momento muy, muy interesante. Y cogerlo desprevenido, ¿no? Que es una cosa que también me gusta mucho, cogerlo al eso desprevenido es cuando realmente lo ves como es por dentro, ¿no? Sí. Y lo ves colocado, es sensible, que no se lo espera. Bueno, ese momento me parece muy, muy, muy tierno y realmente muy refleja muy bien quién es.
Una pregunta doble para terminar. ¿Estaba nervioso de cara al estreno de la película, que la gente la viese? Eso por un lado, y por el otro, si el mundo musical tirará adelante, va a hacer más cosas, ¿qué idea tiene del futuro, vaya?
Sí que es verdad que Letenza, bueno, está habiendo muchas entrevistas, a veces vamos juntos, a veces no, a veces está él solo. Bueno, sí le abruma un poco, porque no está acostumbrado también a que se le centre la atención, y es una cosa que le tensa, porque está acostumbrado a que lo miren, a llamar la atención, pero yo creo que en el fondo es una cosa que le va a ir bien también, porque la gente que se va a acercar a él le va a transmitir buenas energías y va a ser algo positivo, ¿no? La gente se acerca para, al final su historia es un reflejo para inspirador para mucha gente, ¿no? Y eso creo que es bueno. Y con respecto a la música, pues no lo sé, yo creo que también él usa la música para expresarse, ¿no? Yo creo que es un, de alguna manera es un catalizador para él. Yo creo que será lo que él quiera. Si él quiere continuar eso, es joven, tiene 20 años, puede seguir, oportunidades saldrán y tiene realmente madera para escribir unas letras muy, muy emocionantes, así que, bueno, eso nunca se sabe.
Y firmarlas con El Niño de Fuego, que como digo, creo que puede convertirse en una marca original y poderosa a la vez.
Totalmente, se lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, pero todavía no lo he convencido. Espero que algún día, si lo dice otra persona, seguro que él hace más caso que a mí.
Vale. Bueno, pues Ignacio, muchísimas gracias por esta entrevista, por hablar, bueno, con tanta claridad, ¿no? De cosas difíciles, y por el documental, y bueno, muchas gracias a Leixo, sobre todo por hacernos pasar por esta experiencia dura, pero a la vez necesaria.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar de la peli, de verdad. Muchas gracias.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
I després l'aspecte lúdic és que em sembla que és el més, és pel meu gust, el més atractiu de la música. Els francesos li diuen, no li diuen tocar música, sinó jugar a música, no? És un joc. I el que vulgui donar-li transcendència, doncs, vaja, jo no ho entenc. Perquè vull dir, més que en Wagner ja no li duraran.
Què t'haig de fer? Què t'haig de dir? Tu, si bella, si bella, si bella. Mama de cesta, prima de sposar-me, que tu cucinava bene, invece no ho hai fatto quan ci siamo sposati.
Celentano, Mina, i sentíem a Josep Mestre Esquadreny, el compositor català mort aquesta setmana del grup de música contemporània, que a banda de col·laborar amb Tàpies i Brossa, va ser l'autor de la banda sonora de dues pel·lícules de Pere Portabella, No compteu amb els dits i Nocturn 29. Parlava de Wagner, i per què no de Mina i Celentano, que està en la memòria d'un dels oients d'aquest programa, que ara mateix s'hauria de genollar, com tots vosaltres, perquè amb aquests italians donarem pas als altres italians. Els italians de Morricone. Ah, sabíeu que Morricone fa cançons populars com aquesta, de Celentano i Mina?
Io prima de sposar-me era così...
Atent, Alfons, i bona nit.
Bona nit, atent.
Ve la cosa grossa. A l'audiovisual, Galileo, Giordano Bruno, el Greco, la monja de Monza, Leonor, Nana i ara Tosca, però Tiziana Tosca Donati, amb una cançó de Morricone que es diu Di Piu. Voleu més? Torneu amb nosaltres. Tu no saps viure, fa l'amor.